Més informació a ivetresnotícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
El Ministeri de Transports del Govern Central ha arxivat de manera definitiva sa carpeta amb els papers del projecte de sa OSP per limitar els preus en Barcelona. Es tanca una carpeta que fa anys que està oberta i sa resposta és que declarar sa ruta d'obligació de servei públic no és necessari perquè diu que sa Comissió Europea que hi ha prou oferta. Una notícia que arriba en el tram final de sa temporada turística i després de l'anunci fa uns dies de sa companyia Ryanair que aquest hivern tampoc operarà a l'illa tal i com ja va fer l'any passat. Per tant, tornem a viure durant 5 mesos, els 5 mesos de sa temporada baixa, el monopoli de la ruta amb sa capital catalana per part de la companyia Vueling. Serà a partir del 29 d'octubre que els taulells de Ryanair posaran el cartell de tancat fins al 29 de març del 2026 i fins l'any que ve.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle ara.
Si vols passar-t'ho pipa, viatge amb avió. I així que van servir-nos la taronjada, vaig veure que la juerga estava assegurada. Volare! Hi havia camuflats a l'aeroplà, 14 terroristes de l'Orient Mitjà, vestits de pastorets i amb un fusell, i el cap embolicat amb un 14%. Que no es mogui ningú, ni poca broma, i ens varen segrestar.
Idò, d'aquí no ens movem. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Vetres Ràdio. Avui és divendres, és 19 de setembre. És Dia Mundial de l'Aperitiu, Dia Internacional sobre la conscienciació, sobre la mossegada de serp.
Debajo de un puente hay una serpiente con ojos de cristal para ir al hospital.
Ai, no m'ha picat mai una serp, però no ho desitjo gens, que ho faci. Com estàs, Pere? Bon dia.
Bon dia, bon divendres.
T'ha mossegat mai una serp?
Metafòricament, alguna.
Ah, metafòricament. És un altre tipus de serp, No sé si és la mateixa serp a la que fa avui la referència al Dia Mundial.
Les serps humanes.
Aquestes tindrien un altre dia? Vols dir aquest tipus de serps,
Exacte.
I en Jordi Fàbregas, l'hem mossegat mai, una serp?
Tot el dia matat xin-xan!
I en Axel Camarasa?
No.
No, tampoc, no hem tingut aquesta experiència, El manco d'animals. Molt bé. Tenim un telèfon aquí al Dia Menorca, el nostre WhatsApp, que si ens has d'explicar qualque cosa, doncs aquí estem per escoltar-te.
I no mosseguem.
628-746-986.
Una altra vegada.
628-746-986.
I doncs pots escriure i mentrestant ens escrius, nosaltres t'explicarem què és el que tenim preparat pel programa d'avui.
Conversarem amb l'economista menorquí Guillem López Casasnovas, que avui participa en una taula rodona que promet ser molt interessant, organitzada per l'Ateneu de Mur per debatre sobre el Pla Territorial de Menorca i les modificacions que el Consell Insular hi vol introduir. Després coneixerem les inversions que farà l'Ajuntament de Ciutadella a la urbanització turística més gran i important de l'illa, però que també pateix la major degradació i abandonament des de fa anys. En parlarem amb en Joan Benejam, president de l'Associació de Veïns de Cala en Blanes. I ja que parlarem de Ciutadella, entrarem al Teatre d'Esborn per conversar amb l'actriu catalana Àngels Gunyalons, que dissabte hi actua amb l'obra de teatre Dies de Ràdio. I és divendres i, per tant, telefonarem amb Silve Pons perquè ens posi el dia de la crònica social menorquina.
Anem a veure les notícies, ara?
Sí, no? Som-hi.
Som-hi, vinga.
És que... En Jordi ens ha llançat una pregunta per interior, intern, i no li volem fer cas. Així que se el va dir les notícies.
Doncs...
Per on passa l'actualitat?
Passa pel sector educatiu, perquè Menorca podem dir que dona a l'esquena de nou el pla voluntari de lliure elecció de llengua. Per segon any consecutiu, cap escola de l'illa s'ha sumat a aquesta iniciativa del govern. En aquest curs la iniciativa s'ampliava a l'ensenyament secundari, però tampoc cap institut no s'hi ha adherit. Una demostració, segons la Junta de Personal Docent de Menorca i el sindicat Estell, de que la llengua no genera conflictes aquí a Menorca. Damià Sansaloni.
No hi havia aquesta necessitat a nivell educatiu. Per tant, és una dèria política, és una voluntat política que no respon a les necessitats reals. Hi ha moltes altres necessitats en el dia a dia a nivell de centres educatius als quals se'ls hauria de donar resposta i no implantar aquest pla lingüístic a nivell segregador.
Exigeixen que es retirin els 20 milions d'euros destinats a aquest projecte voluntari i que es dediquin a millorar la qualitat educativa.
Tornem a demanar una vegada més l'eliminació d'aquest pla pilot i la dedicació de recursos a allò realment necessari, és a dir, que reducció de ràtios, reducció de lectives, millores de les infraestructures educatives, atenció a la diversitat. Hi ha una quantitat de necessitats reals, vull dir, que sí que hi són, que sí que és una demanda, i en canvi aquesta no hi és.
En el conjunt de Balears s'hi han adherit 19 centres, tots concertats, 16 a Mallorca i 3 més a Eivissa. En la resolució, la Conselleria d'Educació exposa que el català ha de ser la llengua d'ensenyament i aprenentatge emprada com a mínim en la meitat de l'horari escolar per garantir l'assoliment dels objectius de la normalització lingüística. Altres qüestions, ho deies tu en començar el programa, el Ministeri enterra, podem dir, el projecte de declarar d'obligació de servei públic la ruta entre Menorca i Barcelona. La proposta sorgida durant l'anterior legislatura ha topat amb les reticències de la Comissió Europea, motiu pel qual el govern central ha desistit finalment de continuar amb la tramitació. La iniciativa pretenia fixar una tarifa màxima de referència, però sense limitar el nombre de companyies aèries que podien operar en aquesta ruta. Un projecte pilot per mirar de reduir els preus dels bitllets amb la capital catalana, que és la ruta amb major trànsit de passatgers. La Comissió Europea, no obstant això, hi ha posat objeccions, en considera que hi havia prou oferta i que, per tant, la prestació del servei estava garantit, tot i que a l'hivern, recordem, una única aerolínia cobreix aquesta ruta. El senador per Menorca, Cristóbal Marqués, critica les il·lusions que diu ha venut el PSOE amb aquest projecte.
La veritat ha caigut per el seu propi pes, que és que l'Estat, el Ministeri de Transports, ha renunciat a aquesta OSP. Des del Partit Popular lamentam una vegada més que només mos venguin fum, que el Ministeri mos digui mentides, que el Partit Socialista vengui fum i mos donem de cara com de ser realitat, que és que aquesta OSP en Barcelona no és possible perquè no reuneix les condicions necessàries.
I acabem explicant que la dona de 77 anys ferida de gravetat ahir en un accident de trànsit continua hores d'ara estable a la unitat de cures intensives de l'Hospital Mater Orfila. Pateix una lesió greu de pelvis i abdomen. El sinistre va tenir lloc a Es Mercadal, en el tram de carretera conegut com Sa Penya de Síndio. Segons les primeres hipòtesis, el doble carril hauria confós la conductora del turisme, que va envair el carril contrari, provocant el xoc frontal contra un camió. Com a conseqüència de la topada, la dona va quedar atrapada a l'interior del vehicle i els bombers la van haver d'alliberar. El conductor del camió va sortir pel seu propi peu i les.
Aquestes seran les notícies a partir de les 2:30. Qualcuna altra cosa que ens puguis avançar?
Doncs, com cada divendres, en Miquel Cardona ens aportarà tota la informació esportiva. Avui hi ha partit de l'Estia Menorca contra el Palmer Palma, partit corresponent a la Copa AON de les Illes Balears, i en la qual avui, durant el dematí, també s'anunciarà la darrera incorporació de l'equip que dirigeix Javi Zamora.
Gràcies, bon cap de setmana.
Igualment.
Bufava tramuntana de rises entre onades i la teva mirada se'n va quedar clavada. De prop de mil històries al setembre ens hem plantat i és que és una putada que es faci fos tan aviat. I si tenim molt a perdre i si no ens tornem a veure no em diguis que això s'ha acabat.
Passat passat de Phil Collins a Figaflowers, no? O no? No? Ah, no? Ja m'he equivocat. Va, tira tu. Que no. Tot teu.
Ara que ens sortim del guió, Jordi, no anem bé.
Com que no? Sí, home, sí. Bueno, per què m'hi poso, eh?
Dic el temps, sí, que per això passava per aquí.
Sí, que hem d'anar a la publi ja i respirar.
Vinga, va, la EMET preveu per avui un dia assolellat en presència d'alguns nuvolats de poca importància, però que aniran augmentant de cara al cap de setmana. Dissabte hi ha probabilitat d'alguna precipitació feble i ocasional i diumenge el cel estaparà encara més, amb previsió de pluges a la nit. Les temperatures es mantindran força estables, amb màximes de 30 graus durant tot el cap de setmana i mínimes nocturnes que baixaran a partir de diumenge. El vent bufarà amb poca força, de llevant avui i dissabte, i de llebeig diumenge.
I dona'm entrant en matèria, família.
El dia Menorca. Fet a casa.
El Consell Insular de Menorca continua endavant amb la tramitació del Pla Territorial Insular. Ni el ple extraordinari convocat per suposició ni la sala de plens plena d'assistents amb pancartes en contra de la modificació han fet donar marxa enrere en el Partit Popular.
L'actual equip de govern, amb el president Adolfo Vilafranca al capdavant, assegura que no es modifica el model territorial de Menorca i que els documents que ha elaborat fins ara són esborranys i no definitius. Tot plegat, un gran debat el que tenim obert en aquests moments a Menorca i que s'escenificarà avui que vespre a l'Ateneu de Mo amb una taula rodona amb els punts de vista de diferents experts que debatran sobre les modificacions que es volen introduir al PTI i el per què.
Entre els assistents hi haurà el catedràtic menorquí d'Economia Guillem López Casasnovas. Molt bon dia, Guillem, benvingut novament al dia Menorca. Com va?
Molt bé, molt bon dia, tingueu.
Com valora i com rep com a economista aquestes novetats de la modificació del PTI presentada pel Partit Popular?
Bé, a proposta definitiva i concreta no la tenim encara. Ha hagut un pot de ball de bastons entorn del que eren borradors, que s'han filtrat, no sé si volguda o no volgudament, aquesta tàctica de filtrar esborranys per veure la gent com reacciona és molt de la política, però, òbviament, la suposició ho ha vist venir i ha cridat el sant del cel de que això no era el camí. Llavors, avui cap vespre, no sé, escoltaré jo almenys, la consellera, a veure què té concret de dir per un tema que és fonamental per futur de Silla.
En aquesta taula rodona hi ha representació de bastants punts de vista. La consellera d'Ordenació Territorial i Turística del Consell, na Núria Torrent, el coordinador territorial d'Esgob, en Miquel Camps, president del Col·legi d'Arquitectes Llorenç Seguí, en Sebastià Trià i Falles, president de SOME, i vostè mateix, l'economista Guillem López Casasnovas, perquè és, clar, rellem de la importància, no?, d'aquest PTI, d'aquest anar a venir, d'aquest ball dels diferents partits polítics. Al final, darrere de la política, el que hi ha és una bona part important de l'agenda econòmica del futur de la nostra illa.
Sí, sí, hi ha molts interessos. Alguns són més particulars, altres són més socials, però el que és important en aquests moments, crec jo, és clarificar, perquè la Unió Pública, que al final és el que dona suports a majories polítiques, sí, sàpiga molt bé el que s'està votant. Per exemple, podem, si vols, després entrar en més detall, però quan es ratlla de contenció de turisme, hi ha gent que entén que contenir vol dir no créixer tant com en el passat. Això no és contenció, això és simplement créixer, però no exageradament com han tingut en el passat. Punt 1. Per tant, contenció, que no vol dir decreixement, que a alguns els agradaria que hi hagués decreixement, però si ratllam de contenció vol dir mantenir el que hi ha, mantenir i millorar-ho, òbviament, és taxa de creixement zero. Per contenir el que tenim vol dir taxa de creixement zero, zero creixement, i això s'ha de dir obertament. Tot el que sigui créixer encara que sigui menys que l'any passat, cosa que sempre ho trobes al final, si és un mes o més que l'any passat, però la voluntat de no posar més places a disposició i, per tant, l'oferta continguda vol dir creixement zero. Llavors, per a alguns això no és acceptable. I sobre aquesta base, jo mateix podria fer matisacions. Podria dir, val, molt bé, consolidem el que tenim. I millorem-ho, perquè el que tenim, si aconseguim que, a més, les adaptades que fan aquests visitants siguin més bones des del punt de vista de valor afegit i de preus, etcètera, el que sigui, això augmenta el volum de l'economia sense augmentar la pressió humana. Algú podria dir, bé, però ja tenim moltes àrees que estan tocades i potser podrien completar-les. Completar-les vol dir, molt bé, tassa de creixement zero de nous urbanitzacions. Aquí, urbanitzacions incloc aquí sol rústic amb ús turístic. Incloc aquí també limitació, agroturismes, etc. Sempre, repeteixo, dient el que tenim, ho mantenim, que ja t'ho dic, que hi ha gent que li agradaria que baixés, però fins i tot en aquest cas, que estic dient jo, és tassa de creixement zero. I, per tant, que no m'adenguin a que se ralenteix l'economia perquè l'any passat van créixer el 3,4 i enguany creixem el 3,3 i el titular és se conté el creixement. No, se conté el ritme de creixement. Per tant, això és una enganyifa que l'opinió pública ha de tenir clara. A partir d'aquí podem fer matisacions, sí, amb el tema d'habitatge social, podem fer amb el tema del camp, que feim amb el camp, que feim amb totes les utilitzacions de familiars dintre de sol rústec, d'hortets, però se suma tot això i es repeteix tassa zero. Mm-hmm.
Necessites PTI actual introduir canvis o per què es volen introduir aquests canvis, Guillem?
Això és el que fa molta por. I fa molta por perquè des d'un punt de vista d'inversor, jo sempre poso exemple, un tio que va a terra a Menorca des de l'avió i jo prou zones verdes i veu lo polític que és el territori de Silla, aquesta tentació de, ai, allà podria fer això. Ara hi ha molt diner que circula, molt diner que ja no agafa tant de bombolla de caràcter tecnològic, sinó immobiliària, nosaltres ho veiem perquè els francesos compren tot el que poden, i altres, I per tant, hi ha molt doblers, i a vista de pàjaro, que diria, des de l'avió, tu diria, ostres, si Menorca encara pot créixer molt. A això hi afegeixes uns polítics o uns gestors de la cosa pública que estan tots de pas i per tant el que volen és durant els anys que els hi toca tenir pau i dir que creen prosperitat en realitat que la prosperitat que sempre s'arralla és de creixement d'espit la renta és un flux és el que tenim tots cada any però a part algú que gestiona ha de tenir en compte que a part dels flux hi ha l'estoc. I l'estoc és el balanç, és el patrimoni. Tu no pots generar, i ho saben tots els empresaris, no pots generar renta, no pots generar fluxes de caixa venent el patrimoni, perquè un moment donat hauràs fet caixa però hauràs perdut els teus actius. Menorca té uns actius molt bons, preservats per reserva de biosfera, i és curt termini les necessitats de polítics de quedar bé les pressions del mercat de fora, d'interessos particulars que voldrien trinxar, si cal, tot el territori per guanyar un pont ells, un pont més de rentabilitat, això des del punt de vista d'opinió pública, que vol dir de suport electoral, hauria de ser inacceptable.
Quins són els paràmetres reals, vostè com a economista, que s'haurien de tenir en compte per tal de modificar el PTI? Hem ratllat de la problemàtica de l'habitatge en diferents ocasions, hem ratllat de la problemàtica del camp en diferents ocasions, dels pagesos de la nostra illa i dels recursos naturals, també, que són, no són infinits.
Exacte. Una idea que ja he comentat és acabar zones complementant amb millores d'infraestructures d'aquestes zones. No és començar res nou,
és el que ja tenim a Cabaró, i si es s'obren aquí unes poques places, ha de ser a canvi de millores d'infraestructures. És igual que allò que feien, si hi ha hostals i hotels que es volen reconvertir en hotels, que es pugui fer, eh? Això ja ho he comentat, millora del que tenim, de les zones que estan ja tocades. Després, no trinxar més sol rústic. Sol rústic per ús turístic familiar, hortets, en tenim prou, tant de bo no haguessin aparegut, són un niu, poden acabar sent un niu de mosques, i aquesta idea d'urbanisme popular sobre la base de no tenir infraestructures és un error, perquè a més la pròpia ciutadania acaba deixant aquests habitatges que, desgraciadament, els nous vinguts són les úniques que troben assequibles. I llavors ja tens gent que viu hortet, gent de menor capacitat adquisitiva, i els amous es vespre que van en bicicleta per a persones més o menys urbanitzades o més o menys rurals, i on, al cap de poc temps, si hi ha una concentració important de persones, està clar, demanaran que hi hagi transport públic, demanaran perquè no hi ha un botiquín al mig per centre de salut, etc. Per tant, tot això s'ha d'evitar, i el que tenim començat, ara no. I això, tant per lo popular com lo exquisit. Lo exquisit vol dir camps de golf, no és contra el golf, no és contra l'esport, és que darrere la proposta de camp de golf hi ha la restauració i tots els serveis complementaris, per la qual cosa el golf no deixa de ser paisatge en figures, perquè lo important acaba sent l'altre. Amb habitatge públic, clar, el PTI actual té una reserva d'un 30% per vivenda protegida. Això no ho podem perdre. I, en general, a part de la reserva de sòl, han de tenir en compte tot el que seria la promoció oficial que han de fer els propis ajuntaments. I aquí, jo abogo, i ho he escrit molt sempre que he pogut, pel model suec, que és abans d'urbanitzar res per vivenda, compra el sòl primer, sòl rústic, no paguis la plusvàlua, i a partir d'aquí concerta amb productors, concerta amb empresaris que vulguin construir, però evita que comprar alguna cosa que estigui a l'entorn de la ciutat, per exemple, que estigui ja acaparat per la gent que es dedica a fer aquestes especulacions. Per tant, això hi ha un model suec de promoció d'habitatge públic. Després, dues coses més, perquè m'estic enrotllant molt ara, és no desvirtuar el que és agroturisme. El turisme sí, però amb una capacitat d'allotjament limitada. Res de 50 places, ara tenim 24 i punt. I assegurar que en aquestes places dels agroturismes es compagina amb un agro de veritat, que hi ha activitat, hi ha explotació agrícola, més encara diria, acceptar agroturisme també vol dir un pacte de provisionament de quilòmetre zero de la resta del sector turístic. Òbviament no tenim capacitat de vestir autàrquicament tota la provisió de l'agroturisme, però hauríem de primar que des de l'explotació agrícola alimentem en part la demanda turística. I després, tot el que és habitatge vacacional inspeccionat i regulat tal com ho tenim ara. Inspeccionat és el que hi falta. La regulació no és un problema, el problema és fer-la complir. I aquí la responsabilitat és d'excusa. I finalment, hi ha tot el tema dels hotels boutiques, dels hotels de ciutat, que s'ha proliferat moltíssim. L'altre dia em vaig comptar 60, perquè és oficial, 68 o petits hotels dintre de Ciutadella, que això crec que és exageradíssim. Una cosa és fer participar a la ciutadania d'aquesta oferta turística, i l'altra és, de manera exagerada, intentar fer-ho de manera poc professional. Crec que ara ja estem en el límit de poc professional. De manera, el tema d'hotels boutiques, jo no me preocup massa, perquè el mercat se demanda tard o d'hora un atenjarà. Sabrà quins són els hotels boutiques que tenen els noms i s'ho valen per el que fan, i altres que són simplement negocis encoberts on hi ha molt poca professionalitat.
I de sempre se mos queda curt, Guillem, s'estoneta que xerram en directe a sa ràdio. En tot cas, convidam a qui mos estigui escoltant a estar avui cada vespre a partir de les 7:30 a l'Ateneu d'Amó en aquesta taula rodona per ratllar d'aquestes i d'altres qüestions, sobretot per ratllar de les claus del futur de la nostra illa. Moltes gràcies i bon viatge cap a Menorca.
Moltes gràcies, Clara, que tingueu bon dia.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és participació.
Impulsam el Centre BIT Menorca amb un pla estratègic de 3 anys perquè el Centre BIT es transforma per créixer amb tu. Més espai i més serveis per a emprenedors que volen innovar des de Menorca cap al món. Si tens una idea, aquí la pots fer realitat. Centre BIT Menorca, el teu punt de partida cap al futur. Informa-te'n a fundaciobit.org, Govern de les Illes Balears.
Diumenge, a les 2:30, viu el millor futbol de primera divisió amb l'equip d'Esports 3 en Joc.
En directe, la prèvia del Real Mallorca Atlètic de Madrid des de l'estadi de Son Moix.
Amb les seccions més divertides i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
I a les 4:15...
Arrenca el partit! Treu el Mallorca! Pilota en joc!
3 punts en joc, ben necessaris pels interessos mallorquinistes.
Aquí lo que importa es lo que haga el Mallorca.
L'emoció, el sentiment i la passió pel Real Mallorca a IB3 Ràdio.
Viu l'inici de la primera divisió amb Esports 3.
Con muchísimas ganas de seguir sumando partidos en el club de mi vida.
Con muchas ganas de conocer a la afición, a los compañeros.
Está muy bien hecho un equipo para un delantero como yo.
Torna la competició i tornen les tertúlies, les prèvies, les entrevistes als protagonistes i les reflexions dels postpartits.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Cada migdia, de dilluns a divendres, a la 1.
El dia Menorca.
Les 12:31 minuts, seguim en directe al dia Menorca. Arrellem ara de la primera fase de les obres del projecte de transformació integral de Cala Blanes, de Torre del Ram, de Cala Pica, de Cala Piques i també de Los Delfines, que començaran aquest mes d'octubre. El projecte compta amb un pressupost d'1,4 milions d'euros finançats amb el fons Next Generation de la Unió Europea. Els treballs preveuen millores en el clavegueram, en la xarxa d'aigua potable, enllumenat, voreres i mobiliari.
L'Ajuntament de Ciutadella s'ha reunit aquesta setmana amb els veïns i una de les persones que va assistir a la trobada és en Joan Benejam, president de l'Associació de Veïns de Cala Blanes. Aquí saludem tot d'una. Bon dia, Joan.
Hola, bon dia.
Com va anar la reunió? S'atenen les vostres demandes amb aquestes obres?
Exactament, no. És que m'han proposat que vingués gent de l'Ajuntament i va venir l'enginyer, en Joan Moll, va venir la regidora aquí és de Turisme i Urbanitzacions i també va venir en Miguel Amalé i aquest és de senyalització i coses de carreteres i tot això.
I com va anar la trobada? Quina valoració van fer els veïns?
Bueno, podria anar millor perquè al final van presentar el projecte aquest i, clar, hi havia més de 50 persones i això ja sabeu com va. Van fer una explicació de les obres que començaran ja aquesta setmana vinent, perquè han de dur, començaran per d'altres espanyols, que han de dur l'aigua potable a Cala Blanes. I comencen per d'altres espanyols per enganxar la carretera que va de Ciutadella a Cala Blanes.
Són treballs que estan fixats per la Unió Europea, que és qui aporta aquests fons, i per tant entenem que l'Ajuntament ha de fer obres específiques, com l'enllumenat, voreres, mobiliari. S'atendran, es podran atendre altres demandes de pes d'aquesta urbanització, com puguin ser la plaça de Santo Domingo, l'antic centre comercial, els apartaments abandonats, situacions d'ocupació, de falta de seguretat. Hi haurà algun canvi en aquest sentit, preveuen?
No, per aquest projecte no hi ha ni un euro per això. Això són euros que venen de la Unió Europea i venen ja contactats per el que haureu ja vosaltres, això. Són un doblers finiquits i el mes de maig, a final de maig, al principi de juny, de cellers.
S'ha fet alguna passa endavant en el sentit que comentàvem de seguretat, de situacions de deixadesa d'alguns edificis que en el seu moment van ser molt emblemàtics però que van quedar abandonats?
De moment no té res, perquè l'associació es va posar en primer de tot a cercar firmes per veure els ocupes que hi ha a l'avinguda Cales Piques, que això ja tarda de 1990, no, de menys. Això era un centre comercial i hi va haver una fallida i s'ho van quedar un ranxo de propietaris i això està abandonat, que és una vergonya el que hi ha de brutesa i ocupes i malestar per als vecins també.
Senyor Benejam, a principi d'estiu es queixaven de que hi havia manca de policies a la urbanització, també manca de seguretat, que hi havia por, que hi havia robatoris. Hi ha hagut qualque canvi en aquests mesos? S'ha atès aquesta petició i ha augmentat el dispositiu i el nombre d'agents a Calen Blanes?
Estem en contacte amb l'Ajuntament, però, clar, l'Ajuntament ens diu que els policies estan limitats i tota la seva organització és molt gran i aquí ara actualment, insistiu, hi ha una població de 9.000 habitants i aquests 9.000 habitants, hotels i apartaments i tot això, pues, les policies sí que puja més la nacional que no la policia local. I encara la policia local tenen un local aquí a la plaça Espanya, aquí, la veritat és que es va fer per una oficina de policia d'informació i turisme i ha estat obert el primer any. I policia local allà hi ha hagut un any només.
9.000 persones que coincideixen a Calen Blanes durant la temporada alta. Quantes persones hi ha censades i viuen tot l'any? I en quina situació es troben aquestes 2.000 persones? Confien que d'una vegada per totes es podrà resoldre aquesta situació?
Això és molt complicat perquè hem fet diverses connexions en l'Ajuntament i el Consell Insular. I, clar, hi ha moltes coses que hi ha de la voluntat política, com la plaça Domingo i els ocupes. Això van fer una valoració que hi havia d'anar a l'Ajuntament i hi havia de tirar baix. Però, clar, l'Ajuntament es veu que està pendent de molts de propietaris que hi ha per poder entrar per allà dins. I de primer lloc, el Consell Insular, si l'Ajuntament tira els edificis que hi ha, que estan ocupats i estan en les vides totes amb il·luminosis, això seria una voluntat política de tirar-ho baix. I el Consell Insular es va comprometre davant l'associació que ells comprarien el solar per fer una zona verda o una edificació que fos per gent gran.
Senyor Benejam, president de l'Associació de Veïns de Calen Blanes, gràcies per atendre la nostra cridada. Farem seguiment d'aquestes obres que comencen de manera immediata i farem seguiment també d'aquests temes que preocupen i que encara continuen pendents.
Estan pendents, sí, i veurem com acaba això, perquè, clar, ara hi ha uns 15 milions que ha posat el govern balear per fer derrocar els locals, però el primer que hi ha que fer són projectes, i els projectes, l'Ajuntament està molt limitat i no sé si arribaran a fer el que.
Senyor Bonajam, gràcies, molt bon dia.
Molt bon dia, adéu.
El dia Menorca, fet a casa.
I ara anem a Vernissage, perquè en Àngel Gunyalons, després la telefonarem.
Està dándole a la gente.
I saludar a...
Com estàs, tropa?
Això què és?
Ha passat un ratito bueno.
Konnichiwa.
És cap de setmana ja el tenim damunt, desplats, perquè cap de setmana...
Pues repétalos, remontes a mi.
Tiene ese sabor.
Com estàs, tropa?
Estoy como nunca.
Silve Pons, com estàs?
Ai, avui estic com a romàntic, Clara. Avui estic romàntic.
I això?
Estic romanticot. M'agradaria escoltar una balada polida. Que parli
de... Que parli de què?
Parli d'amor.
D'amor,
hi ha un grup que m'agrada molt dels anys 80, que es diu White Snake, Petición de la Gente. Com m'agrada.
Sí, això també m'agrada molt, la patinada que he fet antes, eh? Estàs compinxat amb en Jordi Fàbregas per fer-me quedar en evidència de que no era qui jo deia que era. És que jo... What's Snake? Ah, de la Snake. Home, clar, de la serp del principi.
De
jo és que som més de contes infantils, perdona, eh? Però jo m'agrada més el teu primer tema.
Anant cap a la mare, mare.
Avui canviarem el conte. Ara les princeses no...
Ai, princeses i nedadores. Avui parlarem d'una cosa que em fa moltíssima il·lusió, que és un nou conte infantil que es presenta avui capvespre a Can Saura, Ciutadella, i es diu La Nedadora. Ja te pots imaginar a qui refereix, Clara?
A Natita Llorenç.
A Natita Llorenç, que és la nedadora.
És la nedadora, i tant, de Menorca, sí.
És una cosa xulíssima, és una iniciativa d'una amiga seua, d'Espais Basc, na Eider Eibar, i l'il·lustradora Miren Agur, que han fet aquest llibre que explica, és un conte que relata les aventures de Natita Llorenç, però, atenció, a través dels ulls de la seua neta, na Mia. És a dir, és una història inventada, evidentment, a través de les anècdotes de Natita, i una persona tan real com la seva neta, que ara té 5 anyets, et sé qui l'acompanya en aquesta història. És, mira, és, va ser molt xulo perquè a Natita li havia sorgit aquesta possibilitat, i però ella ho havia deixat aparcat. I un dia, veient la seva neta jugant amb una pepa, amb una fufutxa, amb una pepa nedadora, li va venir al cap i va dir, podria retornar parlar amb aquella amiga meua i fer, tirar endavant aquest projecte, que ha duit en secret durant molt de temps. Ni el seu home, ni la seva filla, ningú coneixia que estava preparant aquest conte que avui cap vespre es presenta. Vol demostrar que els límits no existeixen, que et segueix allò que realment es desitja, que no importa l'edat ni el gènere. Sabeu que Natita Llorenç, amb més de 50 anys, encara està fent reptes impressionants com a nedadora. I bé, hi ha molta expectativa abans quan serà aquest conte. Jo espero que a qualque dia ja els hi pugui explicar als meus nets. Què trobau?
Imagina't, hi ha ratlles de nets, eh? Avui a les 7, la presentació de la nedadora a Can Saura. Jo encara no m'ho plantejo, això dels nets, Silve Pons.
És un poc prest.
És un poc prest. Tema 2.
Començant a les 5 des del matí i en el cap del truig i arribant fins a Cala Mesquida. Tot això és en benefici de l'Associació Espanyola contra el Càncer i per encoratjar totes aquelles persones que estiguin passant per un procés similar. Una abraçada ben gran.
No sé si heu seguit la història aquesta preciosa d'en Guillem Caldentei.
I tant, sí, el vam sentir a quin programa mos va deixar una salutació l'altre dia.
Una salutació. Idò, imagina't tu, havia de fer aquesta travessia entre Menorca i Mallorca la setmana passada, el cap de setmana no va poder pas temps, i ahir cap vespre i dijous va poder aconseguir aquesta iniciativa solidària que es diu Braçades d'Esperança, com ell ha explicat en aquest tall de bou destinat a l'Associació Espanyola contra el Càncer, i té un doble sentit. Primer, ell és cardiòleg i en Guillem, i va ser diagnosticat de càncer de còlon en els 40 anys. I durant 3 anys va estar batallant una mica amb aquesta malaltia i tot això li va servir per fer uns exercicis de recuperació física i mental i després de superar-la va voler simbolitzar aquesta lluita i l'esperança en tothom que afronta la malaltia amb aquesta travessia. Un equip, evidentment, li ha donat suport, li van donar aliments cada 45 minuts des d'un veler que l'acompanyaven i, bueno, ahir va poder fer realitat aquesta travessia, que, mira, enllaçant una mica amb la història que contàvem abans de Natita Llorenç, jo crec que és molt d'admirar que persones que han patit i persones que volen demostrar que es pot sortir i que, malgrat l'edat, malgrat les malalties, es pot arribar més enllà, ho demostrin públicament i, a més, fent esport, Mallorca i Menorca, unides per l'esport i per la solidaritat.
I tant que sí, un èxit que va aconseguir en Guillem, aquestes braçades d'esperança per demostrar just això, no? Que el cos es pot arribar a recuperar i pots tenir la condició física d'abans d'aquesta malaltia. Enhorabona a en Guillem Caldentei. Diu que oca,
diu que oca, i tira oca. Oi, la Teresa Raval, com us agrada. No us retornes infantesa, aquesta música?
Sí, moltíssim, moltíssim.
Mira, si voleu tornar a ser infantesa...
Jo és que som més jove que tu, infantesa. Perdó, eh?
Ai, no ve d'un pam, no ve d'un pam. Bueno, la trinca bueno. Cantava, no ve d'un pam, no
ve d'un pam. Tu ratllaves ja de nets i jo és que no, encara no, i tant, no.
Bueno, ja voldries tu, quan arribis a la meva edat, està tan xulo.
Això sí, això segur.
Escolta, ja hi ha una cosa que me serveix molt per aguantar aquest estat d'ànim, per sentir-me tan bé, que és fer puzzles, fer trencaclosques, sí, fer puzzles.
És el teu secret, precisament, de sa eterna
joventut. Me relaxa més això que fer mandales, fixa't tu.
Mira, tu ets de puzzles sí. O mandales, Pere?
Jo de puzzles.
També.
Un clàssic.
Sèrio, eh?
Un clàssic.
Sí,
home, un clàssic. És que m'ho fent la pregunta.
És que clar.
Jo fins a 500 peces, màxim.
Molt bé, bona.
I si un de vosaltres dos s'anima, Pere, si tu t'animes, ens podem inscriure encara a demà, que es fa el primer campionat de puzzles del castell. Escolta, encara hi ha puesto, eh? S'han inscrit unes 20 parelles, n'hi ha fins a 24. Són puzzles de 500 peces que hem de completar en parelles. Vull dir que si tu vols, Pere, demà ens hi apuntam i anem a fer un puzzles castell. Què trobes?
Ara en parlem. 500 peces jo crec que ens ho podem fer bé, sí.
Sí, jo el que m'agrada és estirar-me en terra, anar fent, separar primer les que fan els cantors, després triar per colors... Hi ha tota una estratègia
espera.
Per fer puzzles.
Sí, un moment. Sí, per què t'estires en
estirar terra? Estirar-se per terra és l'estratègia.
És la seva estratègia, clar, eh? Perquè damunt d'una taula no, tu t'has de tirar en terra.
Això, i tant que sí, descalç, en terra, en roba còmoda.
Bé està que dur roba quan fas això, eh?
Sí. Per fer puzzles normalment en duc.
Si no, vés avisant el castell.
Sí, no, que vagin
que a l'hora. Que no s'espantin més que res.
No, ja em coneixen, ja.
Bueno, ja, sí, aquí gairebé. Algú no coneix en Silve Pons, ens pot enviar un missatge al WhatsApp del programa.
628-746-986.
Avui en dia és possible comprar el menjar de tot l'univers.
I si algú no et coneix, aquest cap de setmana amb el tema 4 no us contaràs que té una bona oportunitat per venir-te a conèixer, a veure i a tocar, eh?
I tant. Sobretot tocar,
jo hi seré.
No toqueu la fruita, però podeu tocar en Silve Pons.
Idò, a on? A on i a quina hora hem de ser?
Bueno, sabeu de sobres que cap de setmana et celebra la Fira Arrels, es Mercadal, en el recinte firal, i jo presentaré, tinc una feineta d'aquestes que us agraden a tu i jo, que és presentar els premis a la gastronomia menorquina que organitza Foodies on Menorca. Això serà demà capvespre a partir de les 5 del capvespre, i bé, ja us puc adelantar ja alguns d'aquests premis que...
Ah, sí?
Bé,
ah, que perfecte, són... vam.
Que més volten per tota Silla, començant, per exemple, per Ciutadella, on el restaurant de Sany és Pez Limón. Un restaurant que hi ha al carrer Sant Joan, superxulo. També m'agrada molt, aquí ha estat elegit millor forn pastisseria, que és Can Marc, de Ferreries.
Pez Limón, Ciutadella,
sí. Anem a Ferreries, per exemple, amb Can Marc, el millor forn pastisseria que fan. Bé, no cal dir-ho el que fan, perquè qui no conegui Can Marc ja s'haurà d'anar-hi. Hi ha també un premi a la trajectòria, que aquest segur que el coneixes, Clara, en Lázaro Alcaide.
I tant.
que va regentar el restaurant La Minerva d'Amor. Tot una trajectòria, tots uns anys, ha fet feina per tot i els darrers quasi 30 anys a La Minerva d'Amor, es va jubilar fa un parell d'anys i té un reconeixement a sa trajectòria. També n'hi ha un que em fa molta il·lusió, que és millor productor, que és a Set Salines de la Concepció, sa sal de Menorca, de Fornells. Clar, de Fornells, me n'anam fins al nord, fins
també,
a Fornells.
Que també hi seran a Safira Reals, a Sal de Menorca.
Seran a Safira, i a més, teniu en compte que ells l'any 23 van començar amb aquesta gran explotació i després va venir aquella maleïda riada, aquella maleïda torrentada que tots coneixem i que els hi va fer malbé tota sa producció. Idò, ells, com a bons fornellers, han sortit endavant, han fet feina i ara presenten aquest gran sal de Menorca i tindràs premi a millor productor. També hi ha un premi especial de jurat que és a un restaurant que fa 70 anys.
Quin?
Va ser, flipes, el primer restaurant de platja que hi va haver a Menorca. Va ser a Ciutadella, va ser a Sant Andria i és l'hotel-restaurant Bahia.
Mira, 70 anys, enhorabona.
70 anys, la família Wasserhallen tenen, bueno, moltíssim a explicar. Tot això també hi haurà millor cocteler bartender, millor vi o beguda, també, millor restaurant d'hotel, millor menú del dia, que això és molt important, perquè aquí som pobres, com vosaltres i jo,
I tant, sí.
Els menús del dia són molt importants. També millor bufet lliure, que això us agrada molt.
Això us agrada, i tant.
Això és molt menorquí,
Això és molt d'aquí, i tant. Idò, demà s'entreguen els Premis Foodies en la Fira Arrels, que tu hi seràs presentant, però és que no saps qui més hi serà presentant.
Ai, ja em pesca, ho sabré d'aquí un segon.
Sí. Jaume Gomila i na Clara i Mamí.
Clara i Mamí, per favor!
Així que ens trobarem damunt de l'escenari de la Fira Arrels.
Allà serem. I us donem una abraçada molt grossa.
I tant que sí. I escolta'm, espera, no te'n vagis, perquè tu ja has acabat amb la teva secció, però és que jo t'he de dir que aquest dissabte, allà, en el Teatre d'Esborn, Dones de Ràdio.
Arriba a la Villarroel, Dones de Ràdio, de Cristina Clemente. Una obra per riure, pensar i emocionar-se. Dirigida per Sergi Balbel i protagonitzada per Àngels Punyalons, Sara Espígol i Sara Diego. Tres dones, tres vides, tres històries que convergiran en una mateixa realitat. Un diagnòstic que ho capgirarà tot.
En el Villarroel no, en el Teatre d'Esborn. Àngels Punyalons, com estàs? Bon dia!
Molt bé, molt bon dia.
Venim cap a Menorca.
Sí, contenta, sí. Bueno, molta il·lusió.
Menorca, que gairebé és mig ca teua, però dalt de l'escenari, és ca teva, de fet, però dalt de l'escenari t'hi han vist poc, aquí, a Silla.
Sí, la veritat és que sí, perquè fa 44 anys que faig feina, però només he fet feina un parell de vegades, i aquesta serà també la primera vegada en el Teatre d'Esborn, i me fa moltíssima il·lusió.
I de nosaltres ens fa molta il·lusió, també. Deixa'm, Àngels, que acomiadi en Silve Pons, el nostre col·laborador. No sé si li vols dir qualque cosa a Àngels, Silve.
Sí, li vull dir dues coses. Una, que parlar del càncer des de dalt d'un escenari és el més polit que us podeu imaginar. Gràcies, Àngels, per aquesta iniciativa. I una altra cosa, Àngels, na Clara i Mamí dirà que som boomer, però des d'estan tocant la nostra cançó amb aquell Pep Anton Muñoz, som fan teu.
Gràcies. Ja també som boomer, no passis pena.
Nosaltres ho som també, ens declarem tots el dia Menorca bastant boomers. I de Silvi Pons, una forta abraçada.
Visca el teatre sempre.
Visca el teatre, sí, Àngels. Sempre. No te'n vagis, sí. Un minutet i seguim amb tu aquesta conversa.
El dia Menorca. Ara tornem.
Dimecres dona una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer de les Illes Balears per aconseguir el 70% de supervivència l'any 2030. Per més informació, www.contraelcancer.es i al telèfon 971 24 40 00. Dimecres, tots donam una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer.
El dia Menorca. Fet a casa.
I d'en plana cultural, Dones de Ràdio, en el Teatre d'Esborn de Ciutadella, estem conversant amb en Àngels Gunyalons, que ha estat de camí cap aquí a Menorca, una obra de teatre que trenca prejudicis, mites i tabús sobre el càncer de mama. El muntatge escrit per Cristina Clemente, dirigit per Sergi Balbel, reuneix a tres dones que s'han trobat un bony en espit i han d'afrontar aquesta malaltia. En Àngels Gunyalons, que fa anys que Menorca és casa seva, pujarà dalt de l'escenari del Teatre d'Esborn per primera vegada. Àngels.
Hola.
Hola.
És la meva primera vegada en el Teatre d'Esborn. I des de fa anys, és des de fa generacions que Menorca és que meva. Em dic Gunyalons, que és per començar. L'avi va néixer a Mont,
sí.
I la meva filla ha nascut a Mont.
Exacte,
o sigui que som una catalana de Menorca.
Catalana menorquina, i tant que sí. Un text rigorós amb bona feina de documentació i investigació que ha fet la Cristina Clemente amb entrevistes a 8 dones que han patit càncer de mama, que a l'obra estan representades per 3 dones en una història de ficció, na Rosa, na Gata i na Carol, que a priori no tenen res a veure l'una amb l'altra, no, Àngels?
No tenen res, absolutament res a veure. I és cert que hi ha dues que es troben un bony, però l'altra no té cap bony i li troben el càncer. Penso que aquí, sobretot, el talent d'Anna Cris Clemente a escriure aquesta obra, sobretot des d'un lloc genuí, compromès, i amb aquesta empremta seva, que és una dona que no és gens dramàtica, evidentment hi ha moments emotius, però hi ha molt sentit de l'humor des de l'absolut respecte i l'empatia. I jo crec que això és el que ha fet que aquest espectacle hagi funcionat com ha funcionat meravellosament bé i està funcionant, i es publiquen petits, i hem tingut entre el públic tothom té algun cas a prop, si no és a la pròpia pell, i hem vist gent malalta, hem vist emocions, hem vist llàgrimes de tendresa, no de dolor, perquè no creiem que sigui no és una funció que hagi fet mal, sinó que el que fa és tendresa i aproximar-nos tot. I també, a més, té un punt divulgatiu molt important. I això, i a més, el talent del Sergi Belbel a l'hora de dirigir Mos, com ho ha fet amb aquest tacte. I ha estat un projecte molt feliç, he de dir. No sempre, vull dir, tu vas a fer una feina, però ens hem trobat tres actrius que són molt diferents a nivell generacional, també, perquè una té 30 anys, l'altra en té 40 i jo que en tenc 60. Però ens hem trobat i tenim molta complicitat. Sergi sempre ens ha dit, diu, no puc imaginar aquesta funció amb cap altre actiu que no sigueu vosaltres tres.
Na Rosa, que és la teva personatge, una dona de 55 anys que lidera un programa de ràdio de màxima audiència. Per què passa a una ràdio aquesta història?
Jo trobo que també és una eina que fa servir l'autora, perquè això li dona el joc de xerrar de la ràdio, però també de la radioteràpia, i a més fa que s'obre comença d'una manera amb els testimonis d'aquestes dones que no saps ben bé on són ni què està passant, i de cop i volta mos du en el moment que es coneixen, i quan es coneixen és a la ràdio, perquè el meu personatge és la directora i presentadora d'un programa de molta audiència. I aleshores això ens ajuda a crear un context i entendre doncs, la trobada d'aquestes tres dones, no? I per què connecten totes tres, tot i venir d'aspectes socials diferents, de nivells culturals diferents, de generacions diferents, i també defensar que sí, que el càncer les ha portat a trobar-se, però si mantenen aquesta amistat no serà per tenir això en comú, sinó perquè tenen altres afinitats, no? També desmitifica una miqueta tot això que el càncer mos faci millors, o que gràcies al càncer hem après, sí que aprens coses, però aprens coses amb totes les adversitats i a sa vida. Però també treure aquella cosa de com si, saps, el càncer és una merda i res justifica ni res compensa un càncer.
Gràcies a la direcció experiència d'en Sergi Balbel, aquesta història dura com és la d'un càncer s'aconsegueix explicar sense perdre el sentit de l'humor, que a vegades és molt difícil trobar aquest equilibri. Àngels, què és el que més t'ha colpit de Dones de Ràdio?
El que més m'ha colpit de Dones de Ràdio és que crea saber coses i que no sabia i me les ha descobertes. M'ha colpit veure com arriba al públic. En altres la gent no és que mos feliciti, és que mos dona les gràcies, que nosaltres diem, ja ho traslladarem a l'autora i al director, perquè al cap i la fi nosaltres només som el vehicle per on transita aquest discurs i aquest missatge. I el que també té, sobretot, el que més m'ha colpit és això, aquestes gràcies que mos dona tanta gent, i perquè s'hi veuen representades i perquè els ajuda a tirar endavant. Hi ha una anècdota que jo trobo preciosa, que és una parella que va venir a veure la funció, que ella ho havia passat, i som li va demanar tu vas sentir tot això que estem veient? I ella li va dir sí, i Salmo li va dir perdona'm, perdonem. Un home molt bo que dic, perquè no vaig saber entendre fins a quin punt tot el que senties i, en canvi, a través d'aquesta funció puc empatitzar més. Això em sembla... Nosaltres vam passar un moment donat que ens sentíem aclaparades per la responsabilitat que teníem entre mans. Estàvem parlant d'una cosa molt important i una cosa que volíem tractar amb tot el respecte, no? Sobretot quan hi ha els punts de sentit de l'humor. Però vaja, hem constatat que la gent entén que no frivolitzem ni faltem al respecte, sinó que desmitifiquem i que el sentit de l'humor és una eina tan bona per superar tants moments en aquesta vida que jo compareix amb la gent que no en té. Sí.
Sentit de l'humor, teatre, i hem de dir que només hi queden 7 entrades, una en el segon pis del teatre i 6 en el tercer pis, així que molt bona acollida del públic menorquí que té ganes de veure en Àngels Gunyalons, na Sara Espígol i na Sara Diego en el teatre d'Esborn de Ciutadella. Bon viatge a Menorca a les 3 i que gaudiu Gràcies. Molt d'aquesta trobada amb el públic menorquí.
Estic segura que sí. Moltíssimes gràcies.
Una abraçada. I Monanam amb les festes de Ca l'Emportè, Pere.
Sí, Ca l'Emportè està de festa. A les 9 i mitja ja passa carrers amb la xaranga de Mó. A partir de les 10 i mitja, música amb Los Fusionados i DJ King a la plaça Gran. Hi haurà jaleos demà a les 7 i mitja del capvespre a la platja. Diumenge a les 12 del migdia a la plaça de l'Església. Si no ho recordeu...
I nosaltres, Monanam, tornem dilluns. Bon cap de setmana, família!
Acrobàcies més grosses i sempre caig de peus. Estic fet per ser la joia dorada de tots els museus. En tu tot va millor, en tu tot va millor.
Adéu, fins dilluns. Estic cansat, com era allò?
Ai, doncs anem a descansar, no, ja, Pere? Sí? Bon cap de setmana.
Tu descansar no gaire, eh?
Ai, no, jo no, que jo he de fer feina.
Arribaràs dilluns planxada.
Sí, me'n vaig a la Fira Reals, us veig allà, família.